Televisió Gallega, 2007.
Oh. O sigui, no pot passar. Si tu no ho saps del cert, no cal posar-te la medalla que ets el primer.
Doncs
però bé, avui tornàvem a ser-hi amb Felipe González.
Això,
clar, cada dia veig que cada dia està com de moda.
Anem a recordar...
Com un concurs.
Anem a recordar aquest programa de la televisió gallega, que és Luar, que és un...
Hombre, Luar, he estado muchas veces, de sábado por la noche.
És curioso, que en la de programas que estás y en ninguno te quedas.
Bueno, porque soy tan especial.
Perquè fa col·laborador.
Sí,
està tot arreu.
Però no hi ha cap que digui, mira... Et contractem. Sí, no n'hi ha ni
perquè...
És curiós,
perquè
això.
Perquè potser no vol ella. Jo, claro.
Claro.
Tinc la vida solucionada, no com tu.
Atenció, que van anunciar... Estaven los chunguitos de convidat en aquest programa. Luar, que és un programa que és una eminència a Galícia perquè fa molts anys que el fan, amb unes audiències brutals. Doncs anuncien la mort del Fari.
Una noche triste. Vamos a ampliar la noticia dentro de uns momentos porque os irmáns Salazar, Juan y José, tenen moito que ver con ela. Acábanos de comunicar que hoxe morreu el Fari.
Muy iluminada, nos estamos tristes, estamos tristes.
Muy bueno, triste, sí. Además que sí.
Muy triste.
Muy triste porque la verdad que el Fari era un buen artista, un buen hombre.
Pasa por aquí, pasa por aquí.
Un buen amigo nuestro. Sí. ¿Qué podemos decir? Estamos con mucha pena, de verdad.
Un minuto, Carola, un minuto.
A mitad de programa recibimos la noticia tremenda de la muerte del Fari. Bueno, nos acaban de comunicar que no se ha producido. Bueno, mil disculpas desde aquí. No, imagínense ustedes como profesional lo que estoy pasando en este momento. No podía marchar de este programa. Hay 10 segundos, 15 segundos. Acábanos de llamar, que no sé. Bueno, desde aquí de verdad que tengo que pedir mil disculpas.
Lujas, per favor, treu. Sí, més, un altre masclista,
sí,
que té un currículum que només posar-lo ja et surt urticària.
Escolteu, un segon, a vegades, mira, això amb el Fari va passar de veritat. Perquè vegades...
No va passar de veritat, no. Va passar que van donar la mort del Fari, no era. No, això passa quan...
Fan l'anunci i al cap d'un amic...
Sí, ha passat molts cops. Això va passar amb aquell, el representant de futbol, el Nino Raiola,
exacte,
que també es va publicitar que estava mort i no s'havia mort.
L'antesala de la notícia.
Però bé, era el 2007...
L'antesala de la notícia de què?
De la mort. O sigui, quan passa això, quan te surten que et diuen s'ha mort dalt i no s'ha mort, però al cap d'un amic es mort...
Al cap d'una mica, no.
Bueno,
què vol dir al cap d'una mica?
Uns quants dies.
No, és que...
Són uns mesos.
Que la màquina l'està mantenint, la màquina.
No, que és com l'antesala de la notícia.
És com el ring.
¿Cómo? ¿Cómo?
Como la película de Ring. Que si tú te ves, es lo mismo, porque si tú te veías la cinta, luego te morías.
Te morías al cabo de...
Después de ver la cinta, es lo mismo.
Com que no he vist la pel·lícula al Ring, no sé què parla. I vostè, no sé què xerra d'això, perquè no...
Bueno, que no és veritat el que dic.
Parlem de més morts, en aquest cas.
M'acabes de confirmar tu amb aquest que s'ha anomenat.
Aquí.
El
Nino Raiola.
Dic que van dir que s'havia mort, perquè estava molt fotut, no sabia...
I després es va morir.
Amb el Pérez també.
Bueno, era el 2007, mira, els xunguitos en aquella època encara se'ls entenia. Ara ja.
Bueno,
se'ls entenia. Aquí els entenc jo.
Hi ha tot un perfil de gent que a mesura que van passant tanques, com el gran National, que per mi la vida és això, és un gran National on tu vas passant tanques i mires al teu voltant qui queda i vas a la següent tanca. I sempre cada tanca, sempre hi ha algú que dius, mira, aquest ja ha caigut, saps? No saps mai quan et tocarà tu. Però els que van passant tanques, hi ha tot un seguit de gent que cada cop se'ls entén pitjor, parlen pitjor, i el cervell els hi ha quedat, però fet xixina, en riu-te'n tu, de com queden...
Les neurones estan frites.
Exacte. O sigui, queden frites com els boscos aquests que s'estan cremant a Castelló.
I què creus que és degut? Per ser la mala vida?
Doncs potser, no sé, a productes que pulveritzen les neurones, que diu aquí el professor Ponset.
Bueno, doncs parlem encara de mort.
Eh?
Parlem encara de mort.
Pareces un Túrmix.
Parlem encara de mort, clar, perquè apareix...
Mira, és que és com parlar amb un Túrmix.
¿Verdad? Como cuando hace humos.
És un Túrmix.
Va, acabem una mica.
Són gent que de tant expirar i aspirar aire, pues el cap és un Túrmix, tenen tot el cervell barrejat. És més, quan estornuden, surt farina.
Cuida!
Però que hi podries fer pa.
Perquè van molt al forn. Ah, i gent que ja tenen una falera...
Va, acabem la música, va.
Bueno, basta ja.
Acabem amb música perquè...
Mira, vinga. Va, retírate del bote de mayonesa.
Acabem amb música perquè conviden a la dos...
Vinga, l'altre germà, que tens l'altre. Són els dos aquí.
No,
mira, vinga.
Perdona.
S'estan fotent el menú de les quatre. Vinga. Tot això ho inhalen, eh? Tot això, sí.
Perdona, doncs el germà...
Encara no ho he vist mai, ja hem arribat a un punt.
Doncs mira, ara...
Hi ha lloc de llocs per la marihuana, jo crec que hauria... A Barcelona, crec que... I a tota Catalunya. Sí, sí. Això està a tota Catalunya.
Sí, diu que sí.
Aquests clubs canàbics, no. Clubs de l'esnifar. L'esnifar, però ja d'aquest tipus. Sí. Tipus de...
Com allò que cantava la Mari Sant Pere.
Ah, exacte.
Doncs bé, anem a cantar perquè hi ha un programa de la 2 que el presenta el Genaro Castro, que es diu Plano General. No sé. Conviden el vidu de Rocío Jurado, a l'Ortega Cano.
Sí.
I li diuen, oye, cántanos antes de acabar el programa perquè no nos cantas una canción.
Ortega Cano, que escolta, al costat de l'Echenique, l'Echenique és Carl Lewis.
Toni, per favor.
Bueno, què? Que he dit algun malament?
Home, sí, no?
Ortega Cano?
Que no l'has vist,
últimament. Amb la comparació amb l'Echenique.
Tu poses Ortega Cano i poses l'Echenique, corre més l'Echenique amb la cadira que Ortega Cano. No l'has vist pas, l'Ortega Cano?
Ah, home, però encara no feia alguna broma de Echenique.
Tu ara trobes Ortega Cano i la mòmia de Tutankamon, et poses a parlar amb la mòmia.
És així,
eh?
Bueno, doncs deixem escoltar l'Ortega Cano, que va cantar una cançó de Rocío Jurado, com una ola. Li demana que canti la cançó, va. Que
se sota.
Va,
posa,
vinga.
Qué maravilla.
Se atreve, maestro, con una ola para acabar y la ponemos después. En homenaje a Rocío.
Bueno...
Eso sí que es un atraco.
Calienta la voz.
La filla, apostar.
Como una ola, mi amor quedó en tu vida. Como una ola de amores. No me acuerdo muy bien de la canción.
No me acuerdo. Bueno, pues hacemos una cosa.
Como una ola después de la vida.
Como una ola, yo llegué prendido en...
Tu tormenta.
Y cuando yo me pude dar cuenta, te amé como una ola.
Hay que reconocer que tiene arrojo, aunque Rocío la cantaba mejor, ¿eh?
Quina manera de quedar bé, eh? Això li passa... Bueno, amb ell hi ha gent que va molt al forn i hi ha una farinada de por, i hi ha gent que fa de fakir, que fa pràctiques taurines amb el seu nas, amb l'espasa.
Bé.
I bueno, de tant fotre's l'espasa al nas, doncs... Això és el que li passa.
Ho trobo extraordinari. Aquest número és extraordinari.
Sí, el fa, l'Ortega Cano assajava com matar toros amb el seu cervell, així també li ha quedat.
Bueno, escolta, acabem amb Alaska.
Has d'insertar l'espàs en un punt i ell ho feia amb el nas. Bé, acabem, eh? Són les 4 i
8. Deixa'm acabar amb l'Alaska, que m'agradaria que...
Què tal, Alaska? Buenas tardes.
Pues muy contenta. Y hacía tiempo que ara no venía.
Sí, es verdad.
Así que...
Brujas, posa-li una mica. És que tires de lo bàsic. Home, l'últim disc d'Alaska i Fangoria.
Momentisme absolut.
Clar, momentisme absolut.
Està molt bé.
Tot sona igual.
Són igual. Però per ballar...
És com els pisos de Núñez i Navarro, tots són iguals.
Sí, però si viu bé.
Però si viu bé.
És que tots aquests discos els fa intel·ligència artificial, perquè a nosaltres ens gusta mucho esa movida. Sí, sí, claro.
Què quieres decir? Que ya no pegáis sello y os lo hacen todo.
Claro.
Doncs deixem que valori Alaska l'actuació d'Annie Gartiburu, que la vaig veure a Tu cara me suena, perquè van interpretar una peça d'Alaska, en aquest cas, a què li importa, però que, esclar, fixeu-vos que els coros i la base musical està tan alta que la Gartiburu no se l'escolta. I ens trobem amb la situació de que, si has de valorar la Gartiburu, doncs no sabem si canta bé o canta malament.
Que yo destino el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A
On està ella?
No ho sabem.
Ha desaparegut.
Mira que te digo que tampoco es tan difícil cantar como yo, ¿eh? O sea, no, tampoco es que yo tenga un nivel...
Però clar, si és que si li pugen la base i els coros a tot rap, ella ja no se l'escolta. Quina gràcia és... Quina valoració, doncs, a l'Àscar, això? Doncs?
Bueno, yo le doy un 10 porque es maravillosa, tenemos una relación excelente, es una persona, la verdad, encantadora, y le deseo lo mejor, claro, una gran profesional.
Bueno... i ja està, una notícia.
No, ja està. I ja està, i fins aquí. Gràcies, Rocco. 4 minuts i repassem l'actualitat que posem el focus amb la línia de l'AVE, que a hores d'ara, li pregunto a la Míriam, encara no va, no? No va. Per tant, no va.
Ho pago jo, això, Ho paguem tots.
Hosti, no, passat, vostè, el paga.
El bitllet de tren no pagues tot,
RAC 1. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel, a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Dijous 30 i divendres 31 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Mateu amb Vox Luminis i Lionel Menier. I la passió segons Sant Joan amb el Collegium Vocale de Gant i sota la batuta de Philippe Herveige. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Connecta't amb la música. Connecta't amb el Palau.
Ai, el mític Fort Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Fort Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Arrenca el Barcelona Open Bank Sabadell 70è Trofeu Conde de Godó. I el Club Vanguardia et convida a viure el millor tennis en directe el proper diumenge 16 d'abril. Gaudeix de tots els partits del dia i accedeix a la zona VIP. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. No podem millorar el teu servei, però t'assegurem una jornada de tennis increïble.
RAC 1.
Des de l'estudi a RAC 1 anirem a passar el vostè primer. Arrenca amb el Marc Giró i regalem-nos un somriure. Viatge aquell paradís on el riure esclata sense permís. Passi, passi, aquí teniu vostè primer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1. Instagram.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
A veure, que tenim el Jordi Jiménez fent de tècnic d'una cadira que... Un moment que posarem...
Silenci, que...
Quina és la situació?
La situació està molt negra, això, eh? Això fa el sorollet.
Però bueno, primer mostrem el soroll que fa la cadira,
sí,
no?
Sí, però torna't a pujar.
És que la gana és...
En directe.
Són les rodetes.
Atenció, i això que la Cailà és un peso...
Espera, eh?
No és el gat, no és el gat del Basté.
Atenció.
Va, això és una de les cadires de racó i ara anem a intervenir.
Sí.
Què farem, doctor?
Anem a posar un todo en uno, aceite multivos.
Todo en uno, no, ni 3 ni 6. Todo. Aquí anem a tope, todo en uno. Marca, marca no t'hi fixis.
Ah, sí, no t'hi fixis.
Va, és la gràcia. Oh,
bé,
la gràcia
bé, bé, bé.
Caduquen aquests d'això o no?
No, caduca mai. Sembla ser que no, eh? No posa de
caduca. Vale, no caduca mai.
Podria ser. Sí.
Atenció, ara remena aquí Jordi Jiménez.
A veure, calleu.
Aixeca-la.
Calleu.
Silenci. Això farà una oloreta.
Sí. Allò que et posa refrescs.
Ah, correcte.
Hosti, quina pudor.
Escolta, perdona, pot ser que aquest 6 en 1 o todo en 1...
És com el reflex.
És que et anava a dir, a veure si ens estan fotent el mateix producte, perquè fot la mateixa pudor. El reflex que això.
Pues es lo mismo.
Tu està, pot ser que et
vengui...
És la mateixa, t'estan venent el mateix. A veure, què falta? Alguna roda més?
Farem totes.
Tot això ho estem fent per tu, Cailà.
Tómbala.
Farem totes.
Tómbala.
Además, el reflex sirve para lo mismo. Cuando te
la prova ara, a veure si funciona.
Quina peste.
Molt bé. Vinga, va.
I ara, si vols, fota-li a la Cailà el genoll.
Atenció.
Que t'ho posi el genoll, que és reflex,
no,
això.
No, que crec que s'ha arreglat, A veure.
Fixa't com llisca.
Oh.
Màgic.
Bueno, ara està quedant tot el terra ple d'oli, eh?
D'aigua.
Bueno, tot ens pot tindre, Toni.
Bravo.
Bravo a Jordi Jiménez. Molt bé. Gràcies, Jordi. Veus? Escolta, ja està, arreglat. Ja està. Bé.
Morirem, bé,
per vos, això us passa al clínic? No passa, aquestes coses.
També passen, sí, home.
Si quina que t'hi pen, però...
Jo l'altre dia fins i tot vaig estar una estoneta, dos minuts.
Sí, avui m'ha arribat.
Sí, vaig fins i tot, va haver un moment que hi havia tant d'entusiasme a tot arreu, que vaig acabar movent una camilla. Que no havia fet mai. I vaig dir, bueno, pues vaig a provar. I me'n vaig sortir prou bé. Sí, vaig desfrenar, vaig moure-la d'allò.
Una persona estesa.
Sí, bueno, sí, clar.
El que dius,
camilla anava plena, sí.
Vas haver d'ajudar, eh?
Bueno, vaig haver de fer mans, mica de transportint. Me'n vaig sortir prou bé. Vaig pensar, cony, pues no és tan difícil. Vaig moure la camilla i pensant, tampoc requereix un carnet de conduir. Bueno, anem a l'enigma en qüestió.
Vinga, doncs avui recordem que és el dia del pastís selva negra, aquest dolç.
Sí, noi.
Sí.
Que podries sortit amb la cadira i posar-li l'oli. No.
Jo no he proposat res que diguin arreglar-ho.
El Jordi Jiménez ja ha dit que faria pudor, eh?
Sí, sí.
I li ha dit, etxa.
Bé, va. Doncs, parlant de dolços, avui us preguntàvem quin d'aquests productes...
Sí, la selva negra, correcte.
Sí, doncs, quin d'aquests productes és més saludable? I us donàvem quatre opcions.
La mel.
La panela.
No.
B, el sucre moré.
No.
C, la mel.
La mel.
I D, cap. I lamentant-ho molt pel senyor Requesens i pel senyor Marcelí
Vigili,
la resposta correcta científicament és la D. Cap dels tres és saludable. Tots no deixen de ser sucre.
A la via. Caca amarilla.
Va, per favor.
Seria meravellós que fos tot saludable, però no, no deixen de ser... Bàsicament, muntanyes de sucre.
Ni la mel. És més saludable que el sucre molé o que la panela?
No. El vostre amic Julio Basulto, que heu tingut aquí diverses vegades, ell ho ha explicat molt bé en els seus textos i els seus blogs, que al final tot és sucre, que la mel té, sí, que pot ter algun mineral, alguna vitamina, però que
hauria... És un superaliment.
Julio Basulto, l'últim dia que va venir aquí, vam haver d'agafar dos pinces d'estendre i enganxar-lo, perquè si no, de l'aire condicionat se'ns anava volant, eh?
Sí.
Del que està tan prim... Acabem haver d'enganxar-lo amb dos pinces, amb dos agulles d'estendre.
És
nutricionista, fa vida molt sana.
Sí.
Doncs,
i d'avorrida, també.
Ho ha explicat moltes vegades. I diu, fins i tot, que és millor que et posis?
Sí.
Que et posis sucre blanc, perquè com que tens la consciència que és dolent, potser et moderaràs més el consum.
Igual és millor que te ponga un palo en el culo, te empalen en lo más caro de la terraza y te mueres ahí, te revienten, muriendo, que te coman los buitres, empalado arriba. arriba y que te coma el sol, eso es mucho mejor. Mucho mejor que comer miel. Anda, venga.
Vinga, va, avui hem rebut 672 mel.
Què? El sucre diu que tot va passar.
672 mails i d'aquests 300 són correctes. 300, número rodó. Va, aneu un número de l'1 al 300.
El 122.
Molt bé. 122.
Demà què farem?
Demà piano. Demà és el dia mundial del piano. Ah. I l'enigma científic tindrà relació amb el piano.
Ja veus.
Li sembla bé o tampoc? Em sembla que el de la mel no li agrada.
Demà, Jaime Albó, podria venir el pianista de...
Juan Carlos Benzar, clar, de Toni Rovira.
Podríem buscar algun pianista que ens animés. Ja buscarem.
Ja
buscarem algun... O el mestre Masclans, per exemple.
També.
Vem tocar el collar, piano.
Pablo Sebastián.
El órgano y el armonio.
Demà el dia del piano.
Òrgano i harmonio. Ja tenim el guanyador, és José Luis Piqueras. Diu, hola, bona tarda. Soc el Lluís Piqueras. I crec que la resposta correcta... Què diu? La resposta correcta és la de sou genials i em feu pixar de riure cada tarda. Salut i força, gràcies. Lluís, felicitats.
Pot callar? Demà més. Demà més. Què tal, Mèriam Díaz?
Molt bé.
Mira, una dona enganxada a un mòbil.
Bueno, és que m'acaben de passar una última hora.
Ui, sí.
Què ha passat?
A veure, cuidao, perquè a vegades vens amb algunes últimes hores que no arriben ni a última hora de fira de festa major. A veure, què...
Te la dic?
Bueno, si m'estàs mirant així, deu ser bona, aquesta.
Mira, és l'eurodiputada...
Última hora!
Ha tornat a Catalunya sense entregar-se a les autoritats.
Oh! Això és internacional!
Això és una dona.
Això és una dona.
Bueno, és bona aquesta notícia.
Això és una dona.
Recordem
aquesta
que...
sí que és un plat fort, això.
Una dona valenta. Recordem que l'exconsellera té...
Aquesta sí que els té ben posats. Menys haguéssim hagut de fer la independència.
Ara.
Ella no ens hagués traït. No com els altres, la Marta Rovira, que va dir, feu la independència, feu, i mira d'on està ella.
Ara. I ara diu que allò de l'1 d'octubre no va valdre.
Que no va valdre.
Hombre, va.
Que collons no va valdre, jo vaig votar, eh?
Hombre.
I a mi em van cascar, eh?
Hombre.
Que collons ja, botiflera! Traïdora!
I tant! Botiflera suïssa. És que, perdoni, és que cada dia ens estem... aquest és més botifler,
home,
aquest és traïdor...
Home,
aquest és més català, l'altre no...
S'empla la base,
Arriba un punt, la veritat.
S'empla la base. I els que vam votar, què?
Arriba un punt...
I aquelles persones que ja, ensangonades el dia 1 d'octubre, ja per la mort de Déu.
Ja em cansen, eh?
Tot
a veure, per tant, anem amb aquesta última hora, que és que Clara Ponsatí està a Catalunya.
Sí. I recordem que té una ordre de detenció en vigor a Espanya per un delicte de desobediència vinculat a l'1 d'octubre.
No sé quin,
Però la notícia és que ha tornat sense lliurar-se a les autoritats.
Ben fet que per tant, la detindran si hi ha una ordre de cerca i captura.
Si la troben.
Bueno, si està a Catalunya i ha travessat Catalunya...
Saps què s'hauria de fer ara? Tothom a comprar-se peluques blanques i ulleres i que pel carrer estàs ple de dobles i a veure si tenen collons.
Amb mascaretes, amb mascaretes de la senyora...
Com aquella pel·lícula del John Malkovich.
Sí, senyora.
Aquella pel·lícula del John Malkovich.
La rapera esa que escribió un tuit...
No sé si ha vendido rap o come rap. No sé nada del rap.
No, que cantava rap.
Quina pel·lícula?
Que hizo un tuit, no sé què.
Però era peixetera antes de ser política.
Això, no lo sé.
Alguna dada més al respecte d'això?
De moment és el que tenim.
Molt bé, un parell.
Una dona valenta.
Sí, senyor.
M'han informat des dels serveis informatius.
Dones valentes, coratjoses.
No com la senyora Rovira. Ens va trair. T'he de permetre.
Bueno, s'han calmat ja?
No.
Jo estic molt tranquil, eh?
Perquè estan d'un pesadet que... Ara estic buscant la pel·lícula... Aquesta pel·lícula de John Malkovich, que hi havia un munt de John Malkovich, és el que dic, és el que hauria de fer Clara Ponsatí.
Tinc més informació, si vols.
Ai, per favor!
Calleu!
Per favor.
Calleu!
Per favor!
Torna a tirar l'última hora, ara. Venga. Home, és que és un impacte aquesta...
Última hora!
Que no sigui que Clara Ponsatí marqui el camí del retorn de...
De Puigdemont!
No, no volia... Del Toni Comín.
Puigdemont!
Del Lluís Puig. I de Carles Puigdemont,
Puigdemont,
el president de la Generalitat.
A veure.
Ponsatí ha tornat avui mateix a Catalunya, travessant la frontera franco-espanyola, sense entregar-se, com hem dit, a les autoritats després de 5 anys a l'exili. Això és el que ara mateix publica l'Agència Catalana de Notícies. Diu que ha arribat aquest migdia... I està previst que ofereixi una roda de premsa per explicar el seu retorn de, des de Bèlgica.
Quan?
No tenim l'hora. Sí, sí, sí. Avui,
bueno,
o serà
doncs,
demà.
Hauràs d'estar al cas, haureu d'estar a la redacció de, del Versió RAC1.
Aquesta tarda mateix.
I la redacció d'informatius.
Aquesta tarda, eh?
Aquesta tarda, eh?
Pues ja podem fer programa especial, eh? Ja podem fer programa especial, ja pot marxar.
Però no sabem l'hora exacta.
Sí, aquesta tarda mateix. A veure si ens calmem una
miqueta. No, no, programes especials. No, no, desmunta-ho tot.
No, 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 per favor, la Pilar Rahola a presentar-lo. Vostè és l'adequat.
Ah, jo estic agafant nota per presentar-ho. Aviam, què més en sabem d'això?
No, és que torno a repetir que no en sabem res més, per tant, si no sabem res més, ara mateix ho deixem aquí.
Van sortint l'última
zona. Això és el que hem de parlar. Sí.
Quan tinguem alguna...
Llavors, hem d'eliminar tota la informació, tota la que teníeu, tot el que teníeu programat.
Això ja podem anar trucant. Ja te faig a la producció. Ja podem anar trucant al senyor Verbatet.
Això fora.
Ja podem anar trucant a la senyora Laura Borràs. Ja podem anar trucant connexió amb Waterloo.
El Pàmies està bé. Fora.
Fora, que aquest és un nyordo, eh? Aquest és un nyordo que ve aquí a intoxicar Catalunya.
Què més hi ha?
Conxita Casanovas, fora.
No, que ara l'hem de trucar. No, ni parlar-ne.
Ha fet declaracions en exclusiva a l'Agència Catalana de Notícies, sí? Que ha dit que se sent molt bé, contenta de poder tornar a trepitjar la Catalunya del Sud.
Sí, senyora.
I recordar que, a part de l'ordre de detenció que té en vigor a Espanya... per desobediència, també té la immunitat europarlamentària. Tant,
tiene el collar de la immunidad.
La immunitat cautelar que se li va concedir.
Què és el collar?
Esto es de la isla de las tentaciones. Ay, de la isla de las tentaciones, no, de...
De la isla
de supervivientes. Si te dan el collar de la inmunidad, no te pueden...
Claro, usar, como la Kinley.
No te puedes ni nominar ni nada. Lo
mismo que la Kinley. En la Kill League, cuando te dan o sacan, tiran el dado, i igual sale el penalti, veure, del president.
Perdoneu. Per tant, veurem què passa.
Això és interessant perquè té aquesta immunitat cautelar que li va donar als tribunals europeus, però també té l'ordre de detenció en vigor.
Apunteu, Jaume Alfonso Cuevillas, el senyor Tatillas, truqueu-lo. Carles Puigdemont, Laura Borràs, que vingui aquí a l'estudi. Laura Borràs, tota la tarda. Albert Batet, que és com si estigués fent els pastonets.
Si em permeten, anem a...
Per favor,
demano, per favor.
President Puigdemont, bona tarda.
Per favor, demano. Programa.
Demano, per favor,
especial.
I us parlaré molt clar.
Molt
important
clar.
Ara.
Important.
Tots els presos polítics, també en línia.
Perdó.
Som el dia 40, també. Ara,
demano.
Jordi Turull.
Doncs això, estem pendents d'aquesta roda de premsa, que farà aquesta tarda, no sabem l'hora exacta.
Amunt.
Clara Ponsell, que ha tornat a Catalunya.
Tenim aquesta última hora, que ens ha servit Míriam Díaz, molt apresuradament, per tant, i confirmada.
El Ramon tenim.
Però tenim avui altres qüestions que han generat tot l'interès, com és el que està passant al recorregut Barcelona-Girona del tren de gran velocitat.
Sí, perquè hem de recordar que fa més de 7 hores que no va. No hi ha trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres-Barcelona. Tècnics de DIF treballen per solucionar o arreglar aquesta catenària que s'ha espatllat a l'estació de Sants, que ha deixat atrapat, recordem, un tren dins el túnel amb un centenar de passatgers a primera hora del matí. És el segon incident al servei de TGV, recordem, en 24 hores. El tren d'avui s'ha pogut treure de la via, ara s'està intentant arreglar aquesta catenària. Això ha afectat aquest tren que acabava de sortir de Sants. De seguida els bombers doncs, han anat pel túnel, han tret els 111 passatgers del tren i els han fet caminar pel túnel fins una d'aquestes sortides d'emergència que hi ha que donen al carrer, diguéssim, del subsol al carrer.
Sí, com una tapa hidràulica que s'aixeca.
Exacte, sí. Concretament entre el carrer Mallorca i Padilla. Una de les afectades, la Glòria Llobet, ha explicat a BTV com s'han viscut els primers minuts.
Mira, és que ha sigut una aventura. Jo crec que al final la gent, clar, com que l'únic que volia era sortir, perquè la gent començava a estar nerviosa, hi havia gent que deia que tenia problemes d'ansietat, una noia que deia que es marejava perquè tenia claustrofòbia. Ens han fet baixar i hem caminat un trosset, i llavors ens han dit, no, hay que subir por aquí. Però bueno, igual hem pujat 8 plantes.
O sigui, 8 plantes des del túnel fins
a... A veure, 8 plantes perquè el túnel, el tren passa a una gran profunditat i es va fer aquest túnel per aquesta sortida d'emergència i, bueno, doncs és la profunditat que és d'aquest túnel, que per això es van fer aquests túnels d'emergència, per situacions com la d'avui.
Exacte. José María López, que és tècnic de DIF, que ha col·laborat en aquestes tasques de rescat, ha dit que l'evacuació ha estat impecable.
La gente subió calmada, tardaron unos 15 minutos máximo en hacerse todo el protocolo de evacuación y la gente ha subido perfectamente y no hubo ningún problema.
I això de retruc, doncs, ha provocat que un altre tren que anava cap a Barcelona des de Girona hagués de tornar un altre cop a l'estació de sortida, d'origen. Un dels afectats ha estat el nostre company d'esports, Albert Bassas, que venia a treballar i, pobre, doncs, avui li ha tocat finalment teletreball.
Quan portàvem més o menys un quart d'hora de trajecte i quan ens hem aturat ens han dit que hi havia una incidència i que això obligava a haver d'aturar el tren per espai aproximadament d'una hora. I al cap d'una estona ens han dit que això anava més per llarg, que l'única alternativa que teníem, l'única solució era fer marxa enrere des d'on érem, tornar a Girona.
Dos quarts de cinc de la tarda, tocats ara mateix, i tal tant com ahir, perquè aquest incident es va produir, que aquest matí, en fi, ha generat una certa confusió a la redacció del programa, això es va produir a la nit. I quan ha aparegut la notícia de que avui també un altre tren havia quedat aturat pràcticament també en un túnel d'aquí de Barcelona, el comentari sempre, bueno, comentari sempre carinyosos del programa ha estat: això és d'ahir, eh? Doncs no, això és d'aire d'aquest matí. Això ha estat el comentari de la redacció del Versió. És per això que...
Perdona, ningú es podia imaginar que succeiria el mateix 12 hores després.
Bueno, doncs ha passat. Tant ahir a la nit, que ja em va cridar l'atenció al TN Vespre, vaig veure que s'havia activat el Ferrocat, que em va cridar l'atenció perquè no sabia que disposàvem del Ferrocat, però aquest matí s'ha tornat a activar el Ferrocat. I avui tenim curiositat per saber de què es tracta això del Ferrocat. Per saber, doncs, quin és el protocol, saludem a aquesta hora la responsable del Pla d'Emergències en Trens de Protecció Civil, que és la Sílvia Mas. Senyora Mas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, aquest matí, com dèiem, ahir al vespre es va activar el Ferrocat perquè hi va haver un altre tren de gran velocitat que es va aturar el túnel, i aquest matí s'ha produït el mateix, tot i que, com deia el comentari a la redacció, ha estat... Això és d'ahir, Senyora Mas, de què es tracta el Ferrocat?
Bé, el Ferrocat és un desplegament que tenim a disposició per a aquest tipus d'incidents. Tan bon punt hem sabut que d'aquest tren ha variat, hem activat el pla TrenCat, que com el seu nom indica és un pla específic pels trens trencats, no? El primer tren que hem fet, és, ha estat perimetrar tota la zona amb una cinta de plàstic de 4 quilòmetres, potser m'equivoco, 4 i mig, a la rodona.
Per la seva feina, pel que sí que em confirma és que treballa amb Valium de patrocinador, no?
Perdoni?
Pel to que veig que per la seva feina, que és una feina de gran exigència, veig que treballa amb un Valium patrocinador.
No, amb el plan TrenCat.
TrenCat, sí. Sí, que ens ha fet el gir, ens ha fet el gir de trens trencats.
Sí, sí, no conec aquest dispositiu. En tot cas, això m'he fet aquesta perimetria, que li diuen,
sí?
Perquè ningú pogués accedir a les vies.
Això agrada molt, els serveis de socor, el perimetrar amb cinta de plàstic, després la deixen de record, perquè després la gent vagi i retalli la cinta com si fos la corbata del nuvi.
I ahir vaig i faig com si fes una inauguració.
És preciós.
Queda inaugurada, això,
queda allà, queden els plàstics i, escolta, sí, queden estupendes.
És un protocol primer. Bé, després s'han activat 5 dotacions de bombers.
Però hi havia algun incendi?
Nosaltres no teníem informació en el moment que hem rebut aquestes trucades, no teníem informació d'això.
5 dotacions de bombers?
5 dotacions de bombers, 4 vehicles medicalitzats, 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, un helicòpter del SEM...
Helicòpter?
SEM, un dels bombers, és el protocol, com diem, el pla TrenCat, ho estipula així, 2 drons de càmeres infrarroges, 8 gossos policia, en aquest cas de raça pastora alemany, si no m'erro.
8 gossos policia.
És el protocol, com dic. El pla TrenCat
ho estipula així.
No, clar, li pregunto perquè ara mateix el dispositiu TrenCat és un dispositiu realment espectacular.
Són 8 gossos dels millors que tenim, van treballar al terratrèmol de Turquia, 2 miners especialitzats en túnels subterranis, i també, és veritat, hem activat la unitat especialitzada dels TEDx,
dels Mossos d'Esquadra per si s'havia de desactivar algun explosiu, perquè pot ser, no ens podem trobar en algun moment en alguna situació i qualsevol mesura sempre és benvinguda, no?, en aquest cas.
Ja, li volia preguntar, tot aquest desplegament, per tant, la pregunta és com han evacuat els passatgers?
Bé, finalment hem optat per obrir les portes i els passatgers...
Del tren?
Sí, els passatgers han pogut baixar pel seu propi peu per una escala, han sortit pel túnel de sortida d'emergència més propera i ara mateix podem confirmar i efectivament oficialment que el pla trencat ja està desactivat. Sí?
Però tot aquest desplegament...
Sí, ara mateix les dotacions ja han marxat.
Sí, no, clar, això ha estat al matí, però dic
que tot
aquest...
Ja casa,
sí, però dic que tot aquest
estan...
desplegament...
Els gossos ja estan, passejant, gossos, perquè sempre són situacions d'estrès per ells, però es veu que ja estan tranquils, estan... I tothom ja està a casa, els bombers també estan jugant a ping-pong, per tant, ja està tot desactivat. Moltes gràcies i qualsevol qüestió... estem a la seva disposició. Gràcies.
Molt bé, doncs, aquest ha estat el desplegament. Moltíssimes gràcies.
Ja ens ha penjat,
i ja està. Se'ns ha tret de sobre. França, tot això, viu nova jornada de protestes contra la reforma de les pensions del govern de Macron.
Aquí, per exemple, són els estudiants que estan protestant avui. Els incidents violents en les darreres protestes fan que avui hi hagi preparat un dispositiu de seguretat inèdit al país. I és que la policia ha desplegat 13.000 agents per tot França, 5.000 d'ells només a París. I és que se sospita que uns 1.000 radicals volen rebentar les manifestacions.
Seguint la manifestació, hi ha el corresponsal de La Vanguardia, l'Eusebi Val. Eusebi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Com estan les coses a hores d'ara? Perquè hi havia aquesta amenaça, d'aquesta possibilitat de que avui hi haguessin no només aldarulls importants, sinó fins i tot perillés la integritat d'alguns policies.
Bé, doncs, de moment està bastant tranquil. Hi ha bastanta menys gent que altres manifestacions de la setmana passada i ara és una incògnita. De moment hi ha hagut alguns incidents, pocs, però s'ha d'esperar perquè les coses es solen complicar quan més tard, no? Sembla que la policia està en una posició més a l'expectativa, deixant fer sense intervenir d'immediat per no provocar. Hi havia molta por, efectivament, però de moment les coses estan anant millor del que es temia.
Els sindicats novament li han demanat paralitzar la reforma de les pensions a Emmanuel Macron. No sé si ell ha respost, si ha fet algun gest.
El portaveu del govern ha dit que, bueno, perquè els sindicats havien demanat una mediació, no?, que un mediador. De fet, era una mica una trampa, perquè si el govern acceptava aquesta mediació volia dir que la reforma quedava d'alguna manera paralitzada o en suspens, i el portaveu del govern ha dit: nosaltres no necessitem cap mediador, podem parlar directament, però clar, no parlar de la reforma que donen ja per aprovada, sinó parlar d'altres aspectes del tractament dels treballadors, dels sous, no? Coses una mica etèries, però no anar a tornar a renegociar la reforma de les pensions. Per això que hi ha estan molt decebuts els sindicalistes, perquè veuen que el govern no vol cedir i només està a l'espera de que el Consell Constitucional analitzi aquest text legislatiu i pugui fer alguna esmena. Però és dubtós que el fons de la reforma es pugui tocar ara per ara.
Els efectes de les vagues i protestes es noten al carrer? És a dir, hi ha una gran participació en aquestes vagues?
No, avui també no només hi ha hagut menys participació a les manifestacions, sinó que també a les vagues hi ha hagut menys gent, per exemple, a l'ensenyament o als ferrocarrils. Clar, avui, per exemple, s'ha anunciat que els escombriaires de París, doncs, demà aturen la vaga. De fet, ja molts havien començat a treballar, però avui el sindicat CGT ha dit oficialment que suspèn aquesta vaga d'escombraries que portava des del 6 de març. És a dir, aquesta és l'esperança del govern, no?, que l'estratègia del cansament, de que es vagi esgotant els sindicalistes, les mobilitzacions, i es pugui, doncs, d'alguna manera tranquil·litzar el país. Però jo crec que Macron té mesos per davant i anys per davant molt complicats, perquè no té la majoria a l'Assemblea, i això farà que qualsevol altre projecte sigui molt difícil de portar endavant.
Per què Emmanuel Macron ha tirat pel dret i ha fet aquesta reforma per decret llei? És a dir, per què ha tirat pel dret i
perquè no... no tenia majoria.
Però
és a dir, les eleccions de l'any passat va perdre la majoria, el seu partit i els aliats van perdre la majoria i no troben aliats. Es pensava que els conservadors dels republicans doncs podien donar-li els vots necessaris, i ells estan dividits, per tant els números no sortien, i davant d'una possible derrota va optar per aquest instrument de la Constitució, que és aprovar-ho automàticament. Però clar, això ha calentat molt els ànims, no? I fins i tot ha deixat descol·locats els seus propis diputats, que després de molts mesos de debat volien votar, no?, que és el més normal del món, però no, com no estava garantit l'èxit, es va optar per aquesta via.
El que em sorprèn és que la situació per Emmanuel Macron fos tan apretada, és a dir, que no pogués repensar-se aquesta modificació de la jubilació en un període de 2 o 3 mesos més, no? És a dir, deixar un temps de negociació, un temps més per acabar-ho de plantejar, sinó que no sé si hi ha una segona raó econòmica o que se'ns escapa d'aquesta necessitat d'implementar-ho sí o sí.
Bé, clar, això és el que li critiquen, no? Però ell diu que ja s'ha parlat molt, que es porta molt de temps parlant-se d'aquesta reforma, i que, bé, jo, per ell és un símbol polític, perquè ell es va presentar ja l'any 2017 com un president que volia transformar aquest país i fer reformes. Si aquesta, que és la més simbòlica, no es feia, doncs quedava en perill qualsevol altra iniciativa. A més, hi ha algunes raons també que no s'expliquen, que no surten molt a la superfície, però estan aquí, a la deute, no? França té una deute pública elevadíssima, molt més alta que Alemanya, i clar, sempre hi ha el perill de que els mercats puguin posar-se nerviosos, no?, pel deute. I fer aquesta reforma, doncs, és una senyal als mercats de que França vol ser austera i vol controlar la despesa. Això no s'està parlant massa d'això, perquè, clar, ells... el Macron no dirà, bueno, jo ho faig això en part per reduir la por i per apropar-me als números d'Alemanya, que és el país amb el que es mira, França, no? Però hi ha aquesta raó una mica amagada.
Doncs aquesta raó que és una raó de... És a dir, pots estar d'acord o no, però té un sentit comú, que és els mercats, que són, al cap i a la fi, els que tard o d'hora sempre acaben manant. Ho vàrem veure amb la primera ministra anglesa, que va durar, en fi, va durar dos, allò que se'n diu, dos telediarios, entre cometes, i va haver de dimitir a conseqüència del que va passar a Gran Bretanya amb els mercats. Eusebi Val, encantat de saludar-te, una abraçada molt forta.
Molt bé, igualment.
Gràcies, bona tarda. Doncs això és el que està passant a França amb el diagnòstic, la lectura del corresponsal de La Vanguardia, Eusebi Val, amb el que crec que és la raó per la qual Emmanuel Macron no ha tingut més sortida que tirar endavant, per la pressió dels mercats, que al cap i a la fi són els que manen. Farem una pausa de 2 minuts i tot seguit li preguntarem a Jordi Nieva, a nivell legal i a nivell penal, què pot passar amb Clara Ponsatí ara que... Recordem-ho, hem conegut a través de l'Agència Catalana de Notícies, en exclusiva, que és a casa, és a Catalunya.
Versió RAC1.
El Paco sempre l'ha apassionat l'esport. El seu talent i els molts anys d'esforç l'han portat a formar part de la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes. Gràcies al suport que rep l'esport, ha pogut competir en campionats europeus i mundials representant Espanya. Ara s'acosta el seu gran somni, participant als propers Jocs Paralímpics de París. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
El millor de la teva segona residència és tenir la millor fibra per presumir a les reunions de les palmeres del jardí o triar una sèrie per fer ultramarató en crispetes. Si les segones cases són per gaudir, de fibra de Movistar n'hi hauria d'haver a totes. Contracta ara internet segona residència per 16 euros al mes i sense permanència. Consulta'n les condicions al 1004 Movistar.es i a les botigues Movistar.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 73 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirat i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Escolteu, que ahir a casa el meu fill, un mal humor, un malestar, perquè, no, perquè va dir que un problema, un desastre, això és un desastre, no vull saber res, perquè han deixat de fer la sèrie de la tele que es mirava, la seva sèrie preferida, una que jo no
m'agrada. Qual, qual?
Com a qual, qual?
No, qual, que qual, diu no? Qual, dic qual, es diu qual, la sèrie és qual.
Qual, sí, bueno, una sèrie.
Ah, no la conozco, una sèrie.
No, però no,
no, no, no se llama la sèrie qual, dic
no
que
sé com
qual,
se llama.
Que qué sèrie. Por eso digo
pues que no lo sé, porque no sé cómo se llama, porque es un nombre extranjero de estas series modernas, y yo le vaig dir, no, mira, el que és de veritat un problema és que et quedis al sofà congelat mentre et mires la tele, perquè, a veure, les coses com siguin, Abril Abrilet va matar sa mare de fred, i com jo us recomano, escolteu el que faig jo, el manteniment de la caldera a Rotxat. Ha arribat la setmana taronja de Rotxat. Només aquesta setmana, atenció amb això, només aquesta setmana el manteniment de la vostra caldera amb el 50% de descompte per només 57 euros i mig l'any. Connecta't ara a rotxat.com i no deixeu escapar aquesta oportunitat. Amb Rotxat, problemes als justos.
Ho hem conegut fa pocs minuts. Pels que s'incorporen ara a l'antena de RAC1, Clara Ponsatí ha tornat a Catalunya després de 5 anys a l'exili amb un ordre de detenció en vigor i sense entregar-se a les autoritats. Recordem que Clara Ponsatí també està coberta per la immunitat parlamentària. Ha creuat la frontera en cotxe i farà roda de premsa aquesta mateixa tarda. Bé, per conèixer què és el que pot passar en els propers, en les properes, propers minuts o properes hores a nivell judicial, saludem a aquesta hora en Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Professor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. L'hem tingut que trucar a coita corrents perquè ens ha sorprès a tots l'entrada de Clara Ponsatí a Catalunya. Ha tornat fent valer la seva condició, recordem-ho, d'eurodiputada i amb la immunitat que la protegeix de cap acció penal. Però... la primera qüestió que li trasllado és si aquesta immunitat, professor, si la protegeix o no la protegeix a Espanya.
Doncs bé, jo com a jurista crec que sí, efectivament que la protegeix i que la impedeix una detenció sobre ella, i a més el Tribunal de Justícia de la Unió Europea recentment, quan va dictar la resolució sobre la qüestió prejudicial, doncs ho va recordar d'aquesta manera, i el Tribunal General també ho va dir. Però fa poc més d'una setmana el jutge Llarena va dir el contrari. Va dir que aquesta immunitat s'havia d'interpretar de manera restrictiva, de manera que si tornaven a Espanya el que passaria és que l'ordre de detenció doncs, tindria completa validesa i per tant serien detinguts sens perjudici de que poguessin garantir la seva activitat parlamentària, transportar-los allà a Estrasburg, no sé exactament com, no? Però ho va dir d'aquesta manera. Per tant, si hi ha l'ordre de detenció en vigor, la policia no té gaire opció que detenir-la, no? Una altra cosa és que això sigui desproporcionat, que crec que ho és, perquè és un delicte de desobediència, és un delicte que no tindrà pena de presó, per tant, doncs, home, una detenció jo crec que no és procedent, però, insisteixo, el que es deriva del que va dir el jutge Llarena fa una setmana, doncs, efectivament, és que sí que procedirà la detenció. Tant de bo es dictin altres mesures més proporcionals i, per tant, doncs, no dictin aquesta detenció.
Clar, ara, professor, s'acaba de convocar una roda de premsa per les 5, és a dir, per d'aquí 10 minuts. No sé si veurem aquesta seqüència de que Clara Ponsatí doncs, procedeix a fer la roda de premsa i és detinguda. Vull dir, es podria donar.
Home, clar que es podria donar, evidentment, perquè insisteixo, és que la policia no té gaire opció que complir l'ordre que està completament en vigor, no? Una altra cosa és que sigui el propi Tribunal Suprem, doncs, que vegi que això, doncs, no és proporcional, insisteixo, perquè és que el delicte no té pena de presó. Per tant, doncs, home, privada de llibertat a una persona que és que ni tan sols anirà a la presó pel delicte que l'estàs imputant, doncs, no té cap sentit. Insisteixo, tant de bo, doncs, triomfi una mica, doncs, la lògica de les coses i aquesta detenció no es produeixi, però tal i com està ara, burocràticament, és que no és una detenció veritablement evitable, amb la interpretació que va fer el jutge Llarena la setmana passada, amb la qual ja he dit i he explicat que no estic d'acord.
Posem-nos en el cas de que és detinguda. També una altra opció seria que ella es presentés al... No sé si s'hauria de presentar, per exemple, doncs...
El Tribunal Suprem.
O als Mossos d'Esquadra serviria el mateix o no?
Podria, sí, el que passa és que llavors els Mossos d'Esquadra tenen un ordre de detenció, és que això els obliga a detenir-la, no hi ha alternativa. Llavors el que han fet les altres persones que estaven acusades per desobediència, per exemple, Meritxell Serret o la Anna Gabriel, per exemple, el que van fer va ser, suposo que, mirada de fer les coses fàcils al Tribunal Suprem, compareixer directament en Madrid, dir, escolta'm, tal dia doncs estaré en Madrid, prestar la declaració i així ens evitem el tràngol de la detenció, que evidentment no és agradable, no? Perquè, clar, és detenció, trasllat a Madrid, amb les condicions que estan els trasllats dels detinguts, que, clar, que per ben organitzades que estiguin, doncs sempre estàs privat de llibertat i a partir d'aquí, doncs patir aquesta successió d'esdeveniments, no? Ara, sembla que ella doncs no ho ha fet així pel que diuen les notícies, no?
Perquè,
però ja veurem.
Donem per fet, ja sé que ara, que això també m'ho diu molts cops Sala Martín, que no és futuròleg, però jo li pregunto, la detenen, es troba, o sigui, fa acte de presència amb el magistrat Llarena, amb la protecció que té d'eurodiputada, l'ha de deixar en llibertat? L'ha de posar en llibertat, professor?
No, sí, jo insisteixo, és que jo crec que sí. És a dir, jo crec que les normes europees obliguen a aquesta llibertat, però és que ell mateix, el magistrat Llarena, va dir amb aquestes paraules que estic dient
que no,
perquè havia estat processada abans que ella fos eurodiputada i que, per tant, era una situació anterior i que l'ordre de detenció aquí a Espanya es compliria tant sí com no, i que després ja es garantiria d'alguna forma, que el propi magistrat no explica, ja es garantiria d'alguna forma la seva participació en les sessions parlamentàries del Parlament Europeu, que clar, que això és una mica, doncs, fer volar coloms, no? Però no, va dir claríssim, i a més responent a les argumentacions de totes les defenses, també la d'ella, que sí, que la detenció es produiria. Per tant, doncs, home, insisteixo, si ara no es produís, doncs seria el que lògicament a mi, doncs, des del punt de vista jurídic, doncs trobaria més convenient, en el sentit de que no cal per un delicte de desobediència una detenció en aquestes condicions, però és que el que ha dit és justament el contrari. Va, si canvia de parer, aquí doncs ja és qüestió del magistrat Llarena, que ni tan sols sé si ara estarà al seu lloc de treball, estarà en horari laboral, estarà en disposició doncs de fer això, senzillament esperarà demà, i que es compleixi l'ordre que ja té dictada, que és l'ordre de detenció. I això provocaria, efectivament, la detenció, com acabo de dir.
Míriam, ja té una pregunta per vostè.
Podria ser que Llarena no ordenés aquesta detenció als Mossos?
No, és que l'ha ordenat. És a dir, ell ha ordenat la detenció a qualsevol agent de cossos i forces de seguretat de l'Estat que hi hagi, doncs, en territori espanyol. Per tant, no és que sigui ni Mossos, ni Policia Nacional, ni Policia Local, ni Guàrdia Civil. És que qualsevol policia, doncs, que la trobi té l'obligació de detenir-la perquè té aquesta ordre de detenció. Li passaria exactament el mateix a qualsevol altra persona. Clar, hi ha el dubte aquest de la immunitat, no? Però clar, però és que el propi magistrat ja va dir no, si és que allò de la immunitat no perjudica aquesta ordre de detenció. Per tant, la detenció s'ha de complir igualment. Insisteixo, si això no passa, és perquè Llarena ha dit que no.
Per tant, si tal com vostè explica, no descarta que Clara Ponsatí declari davant Llarena i Llarena engarjoli a Clara Ponsatí.
No, al contrari. No crec que l'engarjoli, perquè una cosa és detenir-la perquè declari. Ja sé que tot això sembla molt il·lògic per l'audiència, i ho és, eh? Vull dir, però és la forma de fer les coses que de vegades existeix en la justícia, no? Però no, la detenció és només per portar-la davant del jutge a declarar, i com que després només l'ha imputat un delicte de desobediència que no té pena de presó, és que no li pot dictar més mesures cautelars. L'ha de deixar en llibertat, no té alternativa. Ja. L'única alternativa seria tornar-la a imputar per un altre delicte, cosa que també podria fer, però esperem que no, perquè seria una manca de seriositat absoluta.
Per tant, Clara Ponsatí torna, però podríem dir amb la seguretat que ni anirà a la presó, i l'única cosa que es pot produir és una detenció perquè declari davant el magistrat Llarena. És així?
Exacte. Ah. És el tràngol de tot el trasllat fins a Madrid.
Per tant, estem en aquestes. I qüestió que es podia haver estalviat si Clara Ponsatí, com va fer en el seu dia, doncs,
Meritxell Serret,
es va presentar a Madrid i va anar a declarar directament al magistrat Llarena. És correcte?
Efectivament. Ells normalment estan, em sembla que són els dimarts allà perquè tenen deliberació, i suposo que d'alguna manera els advocats es van posar d'acord amb l'oficina judicial del Tribunal Suprem i van afavorir, doncs, que no es produís la detenció i que es produís la declaració, i ja està. Suposo que això és el mateix que va fer l'Anna Gabriel, que estava exactament en el mateix cas, i és el que veig que no ha fet Clara Ponsatí, o sembla pel que sabem fins ara que no ha fet Clara Ponsatí.
Senyor Niva, ella es pot negar a comparèixer al davant del Tribunal Suprem? Ho pregunto perquè quan Llarena va dir que no podia substituir el delicte de sedició pel delicte de desordres públics agreujats en el cas de Ponsatí, ella ja va dir que tenia la intenció de venir a Catalunya, però que no compareixeria al davant del Tribunal Suprem perquè no reconeix la jurisdicció d'aquest organisme. Ella es pot negar a fer-ho, això?
No. Ella té l'obligació de compareixer perquè, per molt que la seva opinió, doncs, no reconegui l'autoritat del Tribunal Suprem, que té tot el dret a fer-ho, evidentment, el que no pot fer és... O sigui, el que no poden fer les autoritats espanyoles, m'estic referint a la policia, és ignorar un ordre judicial. L'ordre diu que ha de compareixer i, per tant, tant sí com no, vulgui o no vulgui, la faran compareixer allà davant. I una cosa que sí que podrà fer davant dels jutges, negar-se a declarar. És a dir, té dret a guardar silenci. Un cop fet aquest tràmit, doncs s'haurà acabat la diligència. I, insisteixo, si no la imputa per res més, que esperem que no, doncs se l'ha de posar a llibertat.
Podria ser aquest cas una prova de dir que un dels que estan a l'exili provi de venir, sobretot dels eurodiputats, parlo per posar a prova una mica l'estat espanyol per si compleix aquesta immunitat europea de cara als que encara són a Bèlgica. I l'altra pregunta és si la detenen, ho podria utilitzar la defensa de casos com el de Puigdemont o Comín?
A veure, les dues respostes es contesten afirmativament, que poden haver fet aquest càlcul les persones que són a fora per veure, aviam, què els passaria amb elles, doncs, evidentment, no? I això és el que, clar, pensant-ho per una banda, dius, doncs, bueno, Llarena, doncs, complirà l'ordre de detenció, perquè si no els altres es pensaran que aquí poden fer el que vulguin, no? O al contrari, si vol que es confiïn, doncs no donarà compliment a aquesta ordre de detenció. És que, o sigui, ara mateix, a fer futurologia sobre quina serà la tàctica que utilitzarà Llarena és absolutament impossible, però insisteixo, ell té una ordre de detenció i aquesta ordre de detenció l'han de complir els cossos i forces de seguretat de l'Estat, és a dir, la policia, no? A partir d'aquí ja, que si la defensa, la segona pregunta, no? Si la defensa dels altres que estan a l'estranger ho poden utilitzar per dir, veuen com que Espanya no utilitza això, no respecta la immunitat, doncs òbviament que ho faran, segur que ho faran. i això doncs podrà beneficiar clarament a les defenses quan, o sigui, amb el tràmit aquest de l'euroordre, no? És a dir, ara mateix estem pendents una altra vegada de que Bèlgica digui si sí o si no concedeix l'euroordre de Toni Comín i de Carles Puigdemont. I, home, i això és un element que suma, perquè estic segur que els jutges belgues no interpreten aquesta immunitat com ho ha fet el magistrat Llarena, des de cap punt de vista, estic segur.
Professor Jordi Nieva, un cop més, infinites gràcies per acompanyar-nos. Un plaer.
Gràcies a vosaltres per comptar-me.
Gràcies al professor Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Està establerta una roda de premsa que a hores d'ara no coneixem, no tenim més detalls, a les